Passa, passa. Ja ets dins del Barça reservat.
És molt bo,
és molt bo.
És molt bo i va plorar en una final d'Intercontinental.
I què passa, això també suma?
Bueno, és molt culer.
A veure, un moment, un moment.
En aquell moment era molt culer.
Què tal, com esteu? Benvinguts. Passeu al Barça reservat, que estem parlant d'algú que és molt bo.
Era
i aquí...
aquell?
Sí, sí, era
i que va plorar en una final.
No, era aquell?
No. El nen, dius tu, el nen de la foto.
El del públic?
No.
Això sí que això seria més gros que la història de Messi i la Minc quan era un nadó.
Tota la vida enganyat, eh?
Però un moment, és que ara la gent no està entenent res. A veure, primer, benvinguts al Barça Reservat, episodi 27, aquí a Xavi Hernández, Xavi Campos i Salmurri. Podem explicar, si us plau, què està passant? Estàvem parlant, el Campos que ha vingut aquí li ha sortit...
Deixa-ho per nosaltres.
Però és que el que ha dit ell, la gent voldrà saber què és el que s'ha confós. El proper dia us ho explicarem, perquè Xavi Campos no m'ho deixa explicar. Però vaja, avui és el Barça reservat després de que el Barça s'hagi classificat per la final de la Copa del Rei. Que
bravo.
Bé, per fi tenim una final. Després de 4 anys una final de la Copa del Rei, però per fi de moltes temporades, doncs podrem viure una altra vegada un desplaçament de socis per viure una final. Bé, molt bé, estem molt contents. I
l'última contra el Madrid va ser la de Bartra i Bale, no?
Sí.
2014.
Veritat.
I la penúltima, la de Mourinho i...
La de Pepe de mitja punta.
Sí, sí, sí. I l'última que el Barça li ha guanyat al Madrid a partit únic, Copa del Rei, a la Supercopa n'ha guanyat alguna, és la de l'any 90 Mestalla. O sigui, el partit que salva Johan Cruyff.
Marcos Alonso, no?
No.
Koeman, qui marca?
Va marcar Amor...
No, Marcos Alonso, no.
I Salinas, crec.
Sí.
Sí, estem parlant de la Copa, que el DJ del reservat em diu, però la Supercopa amb el Madrid ja l'hem guanyat fa poc. Sí. Però estem parlant de finals de Copa del Rei. Bé, això ja n'anirem parlant al reservat i al tot costa, perquè això ara es prepara, començaran les entrades, quantes entrades, qui podrà anar, qui no... Ja en parlarem, de tot això. I a més, ahir vam veure un Barça, no dir-ho, una mica diferent, un altre en final de partit, una mica més protector, una mica més prudent, no?
Sí, va saber patir.
Una miqueta més.
De forma noble, eh? I amb fonaments,
això
diria.
Potser, això...
No el vaig veure desbordat en cap moment.
No. I això potser està relacionat amb una cosa que el Xavi Campos sap.
Una conversa, sí.
Una conversa del Xavi Campos ens explicarà, però ara, de seguida ens explicarà. Però abans, l'últim episodi al reservat vam acabar amb allò que va entrar la veu i ens va tallar. Jo us estava parlant d'un desig que tenia Hansi Flick, que era un desig, no sé si vam arribar ja a explicar-ho, i es va sentir un desig compartit amb Deco. Vaig dir, no és desig futbolístic, sinó que és una altra cosa que li agradaria molt a Flick i que quan va arribar al Barça va ser de les primeres coses que va parlar amb Deco, més enllà de parlar, evidentment, de jugadors. Quan va fer la visita a la ciutat esportiva del Barça, en una de les primeres visites, li va comentar Hansi Flick a Deco, i aquí teniu una residència, unes habitacions pels jugadors del primer equip, i Deco li va dir, no ho tenim encara. Diu, però és un projecte que jo personalment hi estic a sobre perquè crec que és necessari també. Aquí diríem que van com coincidir tots dos en la idea de que és necessari o estaria bé tenir una residència pels jugadors del primer equip del Barça, bàsicament perquè es concentrin, perquè Flick tenia ja la idea, com ha estat fent aquesta temporada, de concentrar els jugadors abans del partit, i evidentment és molt més còmode si tu tens la teva residència a la ciutat esportiva o la teva habitació. Això ho tenen molts clubs europeus,
PSG,
el Madrid ho té també.
La selecció espanyola, la Rota, sí.
Perquè això és veritat que ho tenen.
Luis Enrique viu, de fet,
vivia
a la ciutat esportiva del PSG els primers mesos.
Que ja va trobar que acabaria boig vivint davant del camp d'un
altre. I va decidir
buscar una casa a París.
Que allò no és París.
El documental, el Marguerite i companyia.
Per desconnectar una mica, no? Doncs és un projecte que, evidentment, dins del Barça, els últims anys hi ha més gent que hi ha pensat, perquè Deco també era una cosa, abans d'arribar Hansi Flick, que també tenia el cap i que va intentar que s'accelerés una mica.
De fet, quan es va dissenyar la ciutat esportiva, això estava
clar,
per
dir. Sí,
aquesta era la idea.
Però estava allà com en un calaix.
A la Masia, una part de la Masia estava planificat que s'utilitzés com a habitacions per als jugadors del primer equip.
De fet, l'última planta, la que després van ocupar l'equip femení...
No recordo exactament.
O ampliar, potser, la Masia, no?
Crec que era l'última planta, sí.
L'última planta, que després...
Però ara això quedaria fora de l'edifici de la Masia, que està en una altra punta de la ciutat esportiva.
Ara mateix, la idea que el projecte està aprovat ja en junta, però ara som encara en aquell moment en què s'ha d'adjudicar uns arquitectes per fer el projecte definitiu. La idea d'aquest edifici és el camp d'entrenament de Tito Vilanova. Sabeu que hi ha al lateral, a la part de lateral, diríem, de tribuna, hi ha aquell mm-hmm. edifici dels despatxos de Hansi Flick, doncs darrere d'un dels gols hi ha com un camp de sorra i després un altre camp de gespa, que és on es recuperen els jugadors. Doncs tots aquells dos camps, allà seria on es construiria aquest edifici, on està ara mateix dissenyat, perquè es construeix allà un edifici de 2-3 plantes i que es facin les habitacions sobretot pels jugadors del primer equip. No és exclusiu pels jugadors del primer equip masculí, evidentment, si hi ha altres equips, com l'equip femení ho necessités, doncs també ho podria fer servir, però diríem que per desplaçaments i per horaris, doncs l'equip masculí és qui fa més concentracions que no pas el femení. Doncs aquesta és una idea que a Flick li agradarà, el que li agradaria, el que passa que clar, pel que ens diuen, o sigui, perquè ens fa una idea, està més avançat el projecte de remodelació i de remodelació, sí, de l'antiga masia, de la masia Can Planes, perquè es converteixi en la nova seu social, que no pas aquest. Per tant, jo crec que potser quan estigui acabat, Flick, mira, tant de bo que sí, quedi molts anys Flick, si va tot bé, però no sé si ho arribarà a veure. Però vaja, que aquesta era una idea que tenia al cap des de l'inici, li va dir Deco, sí, això també ho tinc i ho farem. Doncs de moment està en aquest procés. Està aprovat en junta, però encara ha d'haver-hi uns arquitectes que dissenyin aquesta residència
potser
del primer equip.
Potser es fa abans que el Palau Blaugrana. O potser no.
O potser no, ho sabem. No ho sé. El Palau Blaugrana jo crec que tampoc poden trigar gaire.
Primera pedra.
No sé si hi haurà primera pedra, però com a mínim a presentar el projecte, no crec que d'aquí, què, gener, febrer, de l'any que ve.
Van dir febrer, no? D'aquest any.
Sí, diu el DJ del Reservat, diu que també fa així com molt amb el rellotge i li sembla que ja el vol el nou Palau Blaugrana, uns quants el volen. Bé, doncs ja veurem què passa amb aquesta residència del primer equip i amb la masia de Can Planes, que tampoc és fàcil aquesta, el Salmo. S'han trobat amb uns quants...
Sí, hi ha una mica de conflicte amb els veïns, no es podia saber, però vaja, crec que és una de les coses que tindrà més celeritat.
Amb els veïns de la masia de Can Planes.
Sí, sí,
és que és una masia, clar, que té un valor de patrimoni molt gran.
Qui viu a prop de la masia?
No, però té un valor de patrimonial molt gran.
Hi ha uns veïns que no tenen gaire capacitat de protesta.
Hi ha veïns que denuncien...
No, has fet una broma aquí.
Perquè hi ha el cementiri de les Corts. Però és que hi ha la facultat de farmàcia i hi ha l'hotel...
No, la maternitat sí, però no, però home, jo crec que deu voler dir és que els veïns es preocupen perquè el que hi ha dins del seu barri, com és una masia tan maca com aquesta, es conservi bé i que conservi els elements més importants.
I que, a més a més, denuncien que el club ha fet obres sense permisos, bàsicament.
Calla. Ostres. Això no es pot fer. Has de demanar tots els permisos i pagar-ho tot.
Tots els permisos, sí.
Bé, doncs això. El que dèiem, però, a l'inici, Campos, a veure, perquè venim de... Encara tenim aquesta classificació a la final aquí molt, molt viva.
Sí.
I ahir vam veure aquest Barça una mica diferent al final.
A la segona part, no? Sobretot
al final, sí. No?
O sigui, crec que no és el primer dia que el Barça... deixa una mica a banda la idea de Flick integrista de tirar la línia al màxim possible a prop del mig del camp per defensar-se aviat que l'Atlètic de Madrid et va empènyer i et va forçar a jugar molta estona al teu propi camp. Però va haver-hi jugades que Íñigo Martínez o Araujo fan el pas enrere, no s'esperen. Quan veuen l'amenaça d'una passada, fan el pas enrere i no forcen tant fora de joc, tot i que hi ha un gol anul·lat a Soroz per fora de joc.
Per centímetres.
Sí, però és una jugada més o menys a prop de l'àrea. No és el típic fora de joc
que provoca
el Barça del mig del camp.
És a tres quarts cap a Chesney. Sí.
Doncs a mi em va fer pensar que en una conversa que van tenir Deco i Hansi Flick després del partit d'anada d'aquesta semifinal de la Copa contra el
4-4.
Un partit boig. El 4-2, tenia l'eliminatòria molt, molt ben encarada i en els últims minuts l'Atlètic de Madrid et fa dos gols. El 4-4, per exemple, és per una relliscada de Koundé, amb la línia molt, molt avançada, sí. Entrant per l'esquerra i Soroz marca pràcticament a porta buida. A Deco li va quedar molt mal cos i va pensar en veu alta que situacions com la d'aquell partit, en una eliminatòria, un partit complicat que ha sabut remuntar, no s'haurien de gestionar des del risc, que a vegades es podria gestionar des del pragmatisme i sense arriscar tant amb la línia, jugant més enrere, per evitar fer concessions. I aquest pensament en veu alta, segons ens consta, el va compartir amb Hansi Flick, insinuant-li, plantejant-li la possibilitat que els riscos que pren en el 90% dels partits del seu equip, hi ha partits, com és una semifinal de la Copa, que en determinats moments, doncs, potser no cal córrer. I a mi em va fer la sensació que aquella conversa entre Deco que... i Hansi Flick de fa una setmana...
Li va aparèixer sí. Flick al cap ahir.
I diria que no és el primer dia. És veritat que Benfica, al partit d'anada dels vuitens de final del Champions, el Barça defensa l'àrea perquè es queda amb 10 jugadors. Però després he tingut la sensació que entre que els rivals t'estudien i et fan més mal, el Barça no és tan integrista amb la línia.
I també ha estat una reflexió que ha sortit del vestidor. Recordo que Íñigo Martínez, no sé quan va ser exactament, però també va dir, potser hi ha certs moments en què hem de fer una mica de pas enrere, en què ens hem de saber protegir. Vull dir que crec que és una idea, en certa manera, també recurrent a dins del vestidor.
A Deco li va venir al cap després del 4-4 i ho va voler compartir amb Hansi Flick perquè tenen una relació força fluida pel que explica.
Sí, dic, és dels pocs que s'atreviria a dir-li això a Flick, perquè
a mi em sembla bé.
Tots tenen com molt respecte cap a Flick,
sí,
està bé, és el director esportiu, i Flick també és dels pocs que accepta la interlocució de tu a tu, jo crec.
A Alemanya és tradició que el director esportiu s'assegui a la banqueta, també. Sí.
És veritat.
Per tant, jo penso que aquí hi ha
un respecte
a arribar-hi, no? Sí. I la funció d'un director esportiu no és únicament fitxar o demanar-li quins jugadors vol per al pròxim mercat, sinó que ser-hi en el dia a dia i reflexionar sobre aspectes futbolístics que poden ajudar durant la temporada. Ho fa Quique Cárcel, amb Mitchell i Girona.
Si es miren els canvis que va fer Flick al Metropolitano, al final acaba el partit amb quatre centrals, perquè Koundé és central, tot i que jugui de lateral, va defensar molt enrere, i hi havia Íñigo, hi havia Araujo i Eric García fent funcions de pivot, de mig centre. I Gerard Martín també va entrar, que és un defensa esquerra, lateral esquerra, amb més vocació defensiva.
I a Valdel posa d'estrem. Acabes amb un perfil més aviat defensiu, perquè el que tocava
era guardar el 0-1.
Sí, era defensar.
Aquesta relació, de fet, me'n recordo al principi quan explicaven que Flick havia dit que és això de que hi hagi tanta gent mirant entrenaments i tal, que no sé si se n'han sortit del tot al final de posar aquesta barrera i que no vagi tothom a veure els entrenaments. Només deixava entrar Deco. Només el director esportiu i el president, evidentment, si vol baixar, però la resta no cal que hi siguin aquí cada dia. Jo crec que al principi això era així, no sé si ara hi ha algú que
potser
segueix passejant.
Potser a peu de gespa sí que ho ha aconseguit, aquesta distància.
Però les grades
però, allà clar, despatxos. Sí, allà hi ha molts despatxos i vaja, que es veu molta gent per allà.
Segurament. Salmurri, què?
Què?
Què fas per aquí? Tu vens amb bones notícies avui, que vens amb un
somriure. Sí, home, una mica d'aire fresc.
Que per les males... Ja tenim el Xavi Hernández per les males. Que és
perquè,
broma, que és això. Broma.
És una mica d'oxigen per Hansi Flick, perquè hi ha un jugador, que és Dani Olmo, que ara mateix està lesionat, però el missatge que surt des del vestidor són bones notícies de cara a la seva recuperació. I
ara
que...
No, la confirmació de la lesió ja era menys del que en un primer moment ens vam espantar, i encara ara són més bones notícies.
Inicialment, diguem-ne que es va fixar el dia 15, el dimarts dia 15, el partit de tornada contra el Borussia de Dortmund, com a dia del seu retorn. Ho va dir la Mireia Ruiz a la TDT. Doncs bé...
Després vam posar 3 setmanes en el comunicat.
Sí, és veritat que
deixava fora el partit de tornada de Dortmund.
Exacte. El comunicat del Barça el situava fins i tot una mica més enllà. Doncs bé, ara mateix les sensacions que hi ha amb Dani Olmo és que podria ser fins i tot abans d'aquest dia 15, abans de la tornada contra el Dortmund. I quan dic abans t'estic parlant, sobretot del partit del Leganés, del dissabte, d'aquell dissabte dia 12, o fins i tot, i això és l'escenari més optimista, i que segurament aquí el jugador també hi té molt a veure, a l'anada del partit contra el Borussia de Dortmund. Perquè Dani Olmo ara mateix té molt bones sensacions i es veu ja pràcticament jugant aquest partit. Però és evident que parlem d'un jugador que muscularment arrossega certs problemes i, per tant, hi haurà molta prudència, molta calma i molta tranquil·litat.
Home, és que si
les sensacions són bones.
Qualsevol altre jugador, la primera lesió d'un jugador, i amb el que s'ha explicat el Salmo, dius, a l'anada de les semis dels quarts d'una Champions, jugues segur. Sent Olmo, doncs segur que voldran ser prudents i llavors podria ser Leganés, tens els primers minuts
i llavors
ja estàs per la tornada.
I que Olmo és un futbolista important del Barça, però no és un futbolista capital en l'esquema de Hansi Flick.
Perquè no ha tingut continuïtat.
Sí, ha sigut més de moments cada moll de l'os. No és Rafinha, no és Lamine Yamal, no és Íñigo Martínez.
No ha tingut continuïtat. Si tingués continuïtat, jo crec que no li treu el lloc ningú a la mitja punta.
Capital, tens Lamine, Pedri... Vull dir que està tan bé l'equip, ja sé que no és el mateix jugar amb Rafinha o sense Rafinha, o jugar amb Íñigo i Cubarsica sense ells, però ostres, és...
Hi ha 4 o 5 jugadors que quan no hi són es nota molt. I Olmo ara mateix no és un d'aquests jugadors.
Però és per això, perquè no tinc la continuïtat.
És perquè no pots jugar un partit sencer.
Perquè
no,
quan
no
jugues nota molt la diferència. Sí, sí. O sigui, però... I Olmo, com a mínim, el que sí, Olmo està bé que tingui unes sensacions físicament i que estigui tranquil, però també està tranquil amb el tema de les inscripcions, en principi també això. En principi està tranquil.
En principi, no, en principi
sí,
està tranquil perquè
fins a final de temporada
clar, entre
no,
altres qüestions,
no el deixaran tirat.
Entre altres qüestions, més enllà de la resolució del CSD, com va explicar el Campos aquí el reservat, el Barça té una estratègia al darrere que el relaxa i calma les coses almenys fins a final de temporada.
Perquè una altra cosa serà a partir de l'1 de juliol. Però això ja ens hi trobarem, amb aquest famós fair play, Xavi. Tu avui tens dues coses per explicar... I amb això del fair play, és bona?
És bona notícia. M'has acusat de ser un vinagre?
No, perquè dic,
tens acabat... aquesta fama.
No, tens, una mica, tens fama vinagre, sí. Però no nostra.
No, per nosaltres.
No per nosaltres mai de la vida. Però fair play, bones notícies, això també és notícia, perquè al Barça li acaben de treure, diríem, el
Barça,
fair play.
I la gent del Barça, els culers, han de ser conscients que la Lliga també envia comunicats en direcció als altres clubs que estan afiliats a aquesta patronal. I hi ha molts clubs, que això ho hem explicat moltes vegades, que estan d'urpes amb el que ells entenen que és un tracte de favor al Barça amb el compliment del fair play financer. Llavors la Lliga doncs, ha de deixar content tothom. Què ha passat entre el Barça i la Lliga? Que abans d'aquest comunicat, que és dur, podem coincidir que és dur, perquè s'ha tret el fair play concedit arran de l'operació dels seients VIP, doncs hi va haver una trobada.
Física
de gent molt important del Barça amb Javier Tebas, que és la persona més important de la Lliga, i aquesta gent del Barça és Joan Laporta, sí? Alejandro Echevarría,
vaja,
i Ferran Oliver.
Home,
que és l'home dels números,
sí.
I llavors en aquesta trobada es va parlar de...
Però amb aquesta trobada ja, la Lliga ja els diria que si això dels seients VIP no ens ho auditeu, us traiem el fair play.
Exacte.
Allà es va
llavors
parlar
el que el Barça transmet no només en aquella reunió sinó quan tu fas la consulta,
sí,
és que aquests 100 milions d'euros entraran
sí o sí.
Sí o sí en el tancament a 30 de juny de l'exercici econòmic 24-25. Ara mateix l'auditor Crow no ho valida perquè entén que l'actiu que s'ha venut no existeix, però des del Barça, i això s'ha transmès a la Lliga, hi ha ple convenciment que aquests calés estaran en el tancament de l'exercici i per tant es podran reconèixer i per tant podran entrar en el fair play.
És a dir, quan fa la Lliga aquest comunicat, abans ja hi ha hagut una conversa prèvia entre el Barça i la Lliga,
sí,
on s'ha explicat el que farem aquest comunicat,
sí,
però nosaltres aquesta és la nostra solució, doncs quan tingueu la solució us tornarem a donar el fair play. Vull dir, està tot parlat. El que passa que després s'ha de posar en escena, perquè també Joan Laporta, abans del partit amb el Metropolitano, fa una declaració també del...
Hi ha una qüestió de relat. Al final,
clar, vull dir,
Joan Laporta
el
està molt més cremat amb el Sevilla, l'Atlètic Club,
per aquí va,
l'Atlètic de Madrid, que no amb Javier Tebas, Javier Gómez i tots els càrrecs importants de la Lliga. Perquè la Lliga ha ajudat molt al Barça. Li ha passat pilotes de gol en ocasions en què ha estat amb l'aigua al coll. Li ha fet suggeriments sobre com es podia inscriure, per exemple, Dani Olmo l'estiu passat, o com es podria inscriure Íñigo Martínez.
Suggeriments, eh?
Suggeriments, sí. Llavors, Laporta, pel que jo sé, està molt més enfadat amb companys de Lliga que no amb l'estament en si.
El tema aquest dels seients VIP que diu el Barça que els tindrà, quan, això què vol dir que diu... els tindrem entregats el pròxim mes i mig, és perquè el Barça confia que aquests seients que s'estan construint a la primera graderia, darrere les banquetes i en, diríem, a prop de la sortida dels jugadors, ells, el Barça està convençut, perquè així ho té també parlat amb l'IMAC, que tindrà un certificat de l'IMAC en el pròxim mes i mig, abans que acabi la temporada, on els dirà obra acabada, entrega dels seients VIP. Per tant, clar, va com per parts, no vol dir, clar, nosaltres ens imaginem com pot ser que puguis dir això si el Camp Nou encara no estarà obert, no haurà jugat ningú, no, perquè com que va per trams, diríem, o per petites obres, doncs, si l'IMAC et fa un certificat, segons hem parlat amb l'auditor Crown, un certificat on digui aquests seients VIP ja estan acabats i entregats i nosaltres això ja ho donem per finalitzat, doncs aquí en principi l'auditor hauria d'acceptar que els 100 milions entressin en aquest exercici i llavors seria una gran solució pel Barça pel tema fair play.
La solució, seria la solució.
Bé, seria la solució.
La gran pregunta és què passa amb els 42 milions que encara falten per cobrar. I què passa amb les sospites que aixeca el proveïdor ni ho era Visionary Group, que ha pagat 58 milions d'euros fins al moment.
Però els diners estan ingressats i si s'estudia una mica la solvència de l'empresa.
És un tema de temps, un tema de temps, i que, vaja, ens hem de fiar de la gent del Barça que et diu que abans del 30 de juny, que és quan realment importa tot això, doncs es podrà incorporar aquesta quantitat i es podrà reconèixer com un ingrés, que ara mateix no es reconeix com ingrés, es reconeix com a bestreta,
sí,
com a devengo, que es
diu. Per això no, la Lliga no ho pot... Clar, si, un cop se sap això, la Lliga no ho pot acceptar, i per això ha fet també aquest comunicat, on també anuncia aquell auditor que firma l'operació dels seients VIP, un auditor com misteriós...
Una pime.
Un auditor que no li posa el nom, que també es fa estrany que no vulgués, que és un auditor a qui en principi la Lliga vol denunciar. Aquest auditor, els companys del Catijú es van dir que era Abauding Auditors, que és un despatx de Barcelona. És cert que és un despatx molt petit, com per d'entrada pensar que et pugui fer auditories. Ells, de seguida, el que deixen clar és que no estan capacitats per fer cap auditoria a empreses tan grans com la del Barça, que com a molt, si s'ha de fer un informe d'una operació concreta, es fa, però que grans auditories no estan capacitats.
Ad hoc es pot fer.
Es pot fer. Una gran auditoria no, perquè no estan capacitats, que seria una mica el que ha passat. I és cert també que jo crec que estan patint i paint el que és quan t'acostes i t'apropes a qualsevol cosa del Barça, que es magnifica, i per un despatx petit, de cop i volta, doncs començar a rebre mails anònims amb missatges poc agradables, o que et desitgin coses poc agradables, doncs els sorprèn, perquè és un món on potser això no et passa a no ser que et relacionin amb el Barça, i aquestes coses sempre comencen llavors a passar, o que per exemple hagin rebut mails a clients seus preguntant, no, què està passant amb tot això. Clar, és que quan t'acostes al Barça, allò
És inflamable
totalment. Doncs bé, veurem amb què passa amb aquest auditor misteriós, que els companys del Crit Jugues van dir el nom, i que la Lliga diu que els vol denunciar, però vaja. Seràs vinagre ara amb l'altra qüestió?
Crec.
Una mica, va.
Una mica.
Ens posa una mica vinagre.
Però no és culpa meva. Vull dir, són coses que es poden explicar.
Sí, sempre,
I que han passat.
Tu tries com explicar-ho, a veure, segons com ho expliquis. No, què volies explicar? Perquè està relacionat amb la llotja.
Amb
també.
La llotja
no, amb aquest seients VIP, però amb la llotja.
De l'Estadi Olímpic Lluís Companys i amb alguns visitants d'aquesta llotja que estan imputats per presumpta estafa. No em refereixo a Joan Laporta i Rafa Juste, sinó a la gent que buscava calés pel Reus. I una d'aquestes persones era Fernando de Oliveira.
Sí, sobre el documental de la Porta.
Sobre el documental i que ha anat a la llotja de Montjuïc aquesta temporada.
A la llotja presidencial o a les llotges...
A la llotja de Montjuïc.
I quan, hi ha anat, que sàpigues tu, una vegada?
Una vegada, un partit important de Champions, Barça-Benfica.
Clar, hem de pensar que molta gent pot convidar molta gent a la llotja del club, però que al final sempre el president és qui firma el paper dels convidats i que accepta, evidentment, el president és de dir, pots entrar a casa o no pots entrar a casa.
Jo he rebut aquesta informació i l'he consultat al Barça, en plan, això...
Sí, en virtut de què, no?
En virtut de què es convida aquesta persona, per què hi ha Fernando Oliveira... en aquesta zona noble de Montjuïc. Cigarros en el chat, que diria el meu
cigarros
company
en el chat.
Gerard Romero.
Cigarros en el chat, Campos, no. Mira la cara. És que sabia que no.
Gerard Romero.
Vol dir que no, que fas
que no hi ha
com
resposta,
els grills.
Que és molt fàcil, seria molt fàcil pel Barça, per les fonts oficials consultades, sí, i no oficials consultades per aquest tema, que diguessin, no és veritat, no hem convidat aquest home, i...
Però no, però tu saps que està convidat 100%.
Sí, 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 sí.
Bé, ha sigut vist allà. Doncs potser ja no el veiem més.
Potser sí,
perquè clar, al final estem parlant d'una persona que va estar treballant amb
és
ells.
La persona que buscava, que captava els inversors.
Intermediari per buscar
que captava els inversors.
Amb la seva exparella, no?
Sí, amb la seva exparella, Sandra Soler. I per exemple, presumpta estafa de la Primitiva, els 4,7 milions d'euros que es van captar d'aquest guanyador de la Primitiva, doncs els va aconseguir aquesta parella.
Doncs aquesta ha estat la informació vinagre. No, que és broma.
Si
el que ens ha vingut a explicar el Xavi.
Parlem de fer una secció.
De què? De vinagre?
Sí,
però tu saps, no?, que et considera una mica vinagre.
I qui ho diu, això?
No ho sé, la gent, jo em trobo gent pel carrer i m'ho diuen. Vaya com riu. Escolta, que hem parlat molt del Camp Nou, Hi ha una cosa que és que no hem dit el calendari evidentment perquè no en parlarem més de quan es torna, quan no es torna, però clar, s'acosta l'inici de temporada que ve i hi ha un partit que és el Gamper.
Sí.
Què passarà amb el Gamper? Perquè hi ha una idea ara mateix al Barça amb què s'està treballant del Gamper, que és una mica diferent al que s'ha fet fins ara.
Portar-lo fora.
Jo només puc dir, bé, n'hi ha més d'una, hi ha més d'una idea.
Has esgotat el temps del Barça reservat. Si en vols més, busca'ns en un altre episodi.